els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Quina música, quina potència, eh? Bruah!
T'agrada això, eh?
Bueno, no ho sé si m'agrada, però m'he animat.
Música per parlar de filosofia.
Sí, bueno, això per molts filòsofs és la clau.
Tu ets molt roquer o no?
No. Una güera. Però més per qüestions paternofilials que no pas pròpies.
Sí?
Sí. No, jo sóc molt post-rockero. Un dia parlem de post-rock, si vols.
Amb la filosofia?
Sí, jo, es pot relacionar, jo crec.
Sí?
Tot es pot relacionar.
Espera, que t'ensenyo una cosa.
Aviam, ensenya, ensenya. Què passa? Ostres, toma ja, eh? Mare de Déu, senyor.
Meves.
Ja va 2020.
Les entrades de Bruce Springsteen.
2023, eh?
Sí, sí,
el River ja està una mica lluny, eh? Sí, la targeta de crèdit va quedar ja una mica... I sona bé... És que clar, òbviament que...
És que tenim un tècnic que... Ara parlem de filosofia, però clar, si em poso això el tècnic m'enamora.
Puja.
I come from down in the valley where Mr. When you're young. Aquesta és la notícia que... Una de les notícies que donàvem avui, que sortien a la venda les noves entrades pel BOSS per aquesta nova gira que tornarà a passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona el 20 de juny. Deia una de les notícies perquè molt pendents de la investidura, molt pendents de la llei d'amnistia, molt pendents d'aquestes manifestacions.
Ostres, és veritat.
De l'extrema dreta a Madrid i a altres ciutats espanyoles. Moltes notícies, i em sembla que avui ens vens a parlar una mica d'això.
D'això, sí, de l'accés.
De l'accés a la notícia, eh?
De la infoxicació. Això és una cosa que, bueno, està, diguéssim, és una mica com el nostre zeitgeist, gairebé, no? El tema de la infoxicació, de l'accés... Del zeitgeist, de l'espíritu del tiempo. O sigui, com, crec que és una cosa que ronda molt per les converses, per... O sigui, com, crec que està molt present en el nostre dia a dia, aquesta sensació de que hi ha una mena d'accés, de saturació. Crec que estem saturades. O sigui, com, i tinc aquesta sensació de manera molt forta, no? I dic, bueno, doncs anem a parlar d'això, justament sobre com... Estava llegint aquest llibre de la Margot, que es diu Infoxicación, que va sobre això també, i dic, bueno, doncs anem a parlar del tema. Bé.
Val. La infoxicació, deixa'm preguntar-te primer de tot, ara que anem a parlar de tota aquesta qüestió. La infoxicació va i ve o és una cosa que està sent progressiva?
Clar, és que l'interessant de la infoxicació és que com desdibuixa el temps, parlar si va i ve és difícil, o sigui, com... La infoxicació jo crec que és un símptoma i alhora una mostra perfecta del capitalisme avançat, acceleradíssim, dels ritmes que imposa el capital, que són completament esquizofrènics, i és, diguéssim, aquesta... com rebenta el temps, és a dir, com es trenca el temps sempre ha estat, des de Sant Agustí precisament... diguéssim, un passat, un present i un futur. Són tres temps que coexisteixen, no? Diguéssim, un passat que genera les condicions d'un present i un present que s'actualitza i espera un futur. En canvi, amb aquesta condició postmoderna, això cau, no? I per què cau? Perquè la informació, diguéssim, té un vincle molt estricte amb la memòria. No? Informació i memòria estan molt vinculades, no? I aquí hauríem d'afegir una tercera, que és informació, memòria... i afecte o desig, no? Diguéssim. Llavors, aquesta informació és excessiva, és desbordant, i això acaba generant, podríem dir, en una dificultat per integrar la informació que rebem quan aquesta és excessiva, no? És a dir, tenim una sobrecàrrega, un xoc. O sigui, vivim a una constant doctrina del xoc que acaba, curiosament, portant a una desafecció, a un sentiment d'apatia. No? Jo crec que, o sigui, com aquest excés d'informació... ens porta a desvincular-nos efectivament de les notícies.
Ha passat amb totes les qüestions primordials, com a mínim,
mínim, eh? I jo tiraria més enrere. De la darrera dècada?
Clar, o sigui, com... Jo crec que estan anant a més. O sigui, com...
Creus que
estan
anant
a més? Perquè, o sigui, diguéssim... La infosfera, no?, que es diria, o la ciberesfera o internet, diguéssim, apareix fa més o menys 3 dècades, de manera forta, però des de fa 3 dècades l'augment ha sigut completament exponencial, no? Uh-huh. I, a més, al principi, això és molt interessant veure com quan apareix la qüestió de la xarxa d'informació de l'internet, no? Apareix tota una filosofia de tota una sèrie de pensadors que es diuen pensadors cibernètics, no?, com poden ser Nick Land, Donna Haraway, que especialment Donna Haraway m'interessa més que Nick Land, perquè Nick Land després agafa com una via una mica feixista, però Donna Haraway no veu en... o el xenofeminisme, veuen en internet la possibilitat d'un espai d'emancipació democràtic. No? Perquè de cop, clar, recordem que internet en un principi és un espai molt democràtic, molt lliure, on també molt salvatge, però sí que és cert
poques regles, eh?
Poques regles i veiem un funcionament molt horitzontal, per nodes, per foros lliures, on tothom discuteix coses, la gent s'ajuda perquè sí, apareix Linux, que és un sistema operatiu construït amb codi obert, però a poc a poc s'ha anat corporativitzant tot aquest espai lliure. Llavors, una mica el que planteja, per exemple, la Margot en aquest llibre, és com l'internet, no?, és un espai que habitem. Vull dir, nosaltres habitem l'espai de l'internet. I això acaba comportant que canviï la nostra manera d'entendre, de viure el temps i l'espai. No? Però què és el xungo d'aquest espai que habitem? Que habitem un espai corporativitzat. Vull dir, quan tu vas pel carrer, habites l'espai públic, que també hauríem de discutir si està bé o no, però quan habites l'internet, habites l'espai que ha posat una empresa. Vull dir, l'arquitectura dels artefactes i dispositius culturals es distribueix en una arquitectura empresarial, del rendiment. O sigui, el gran canvi de paradigma que hi ha en internet és que ens convertim en obrers digitals. És a dir, el nostre oci, que era temps de descans, es torna temps de producció. És a dir, quan tu consumeixes informació a l'infosfera, estàs produint capital, estàs generant plusvàlua constantment per una empresa. És a dir, el nostre temps de descans es converteix temps de producció i de treball.
Bèstia, això, eh?
I llavors, això és molt bèstia i la gent no és conscient de lo fort que és, perquè resulta que cada cop ara el nostre temps lliure es converteix en temps de producció, perquè, clar, tu estàs treballant constantment quan habites la xarxa. Estàs treballant, estàs generant rendiment, perquè la xarxa no està pensada per generar valor per tu. La xarxa està pensada perquè tu t'hi quedis i consumeixis i, per tant, produeixis. No? És a dir, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, no estan pensats per generar un valor a l'usuari, sinó estan pensats per atrapar-te en una, i que consumeixis de manera compulsiva. No? Llavors, en aquest sentit, tu ets... és un leviatan digital on estem constantment produint i, clar, el treball, com bé sabem, és tortura. Ja va dir Aristòtil, no? O sigui, el treball asfixia, cansa, degenera, és inhumà. Vull dir, la feina no dignifica, el treball no dignifica, no? I en aquest sentit estem treballant tot el rato, no? Inclús quan dormim estem generant metadates que després tenen un rendiment econòmic. I això té molt a veure amb la infoxicació, encara que sembli dues coses aïllades. Té molt a veure, perquè com consumim les dades, com consumim la informació, no és des d'una manera on ens formem com a persones o com a subjectes o com a ciutadans, podríem dir, és una perspectiva més demòcrata, sinó que, en canvi de formar-nos, el que estem fent és estem treballant. Llavors ens estem esgotant. No? Llavors arriba per aquí, per mi, el que és el fenomen més interessant, que és com aquest accés d'informació que genera aquesta desafecció de la informació ens porta a l'apatia, no? O sigui, el sentiment del nostre temps no és la tristesa, no és la ràbia, no és l'alegria, ni la felicitat, ni molt menys, sinó que el sentiment de la nostra època és, sense cap mena de dubte, l'apatia. Perquè l'apatia no té objecte. Aquest és el punt més important. Tu, quan estàs trist, estàs sentint alguna cosa. Estàs trist part. Quan estàs apàtic, és una absència d'objecte. No? L'apatia és l'absència de desig. No? O sigui, l'apatia és l'emoció de la depressió. I vivim a societats medicades, ens bombardegem amb el prazolams directament, i, diguéssim, l'apatia és el nostre temps. Però l'interessant és com s'expressa l'apatia després, amb compulsió. O sigui, com l'apatia i la compulsió són dues cares de la mateixa moneda. Nosaltres no llegim, consumim compulsivament informació. Mm-hmm. I la millor metàfora per entendre això és l'escroll infinit de les xarxes. Aquest scroll, no? Aquest baixar les publicacions, que són infinites. Ens podem estar hores engullint informació que oblidem al cap de 10 minuts. O sigui, com tu estàs a Twitter, estàs a TikTok, mires, estàs 3 minuts, fas slide i t'has oblidat del que acabes de veure i han passat 4 hores de la teva vida. Estàs completament indiferent. No recordes res del que ha passat, però han passat 4 hores.
Clar, ara em diràs, Joan, ets un populista, i segurament. Però hi poso una mica el dit a la nafra, diguem-ne. Ara em deies, consumim constantment informació i això ens fa ser hepàtics, etc etc. Ara hi anirem, aquesta apatia abans, eh? Però quina diferència hi ha entre consumir constantment informació, per exemple, jo ho he de fer per la feina, mm-hmm. a part de que m'agrada, sóc un boig de la informació, i que Leo Espluga cada setmana sortim un vídeo a través de la xarxa i digui, m'he llegit 10 llibres.
Cap ni una. Jo sóc un honest, vull dir, no m'anamago.
No, m'agrada molt.
O sigui... També hi ha una cosa que és important.
M'agrada molt perquè si no després estan les culturetes que et diuen...
No, tu ja saps que jo amic de la cultura no sóc. O sigui, jo la defenso passant la lija. Vull dir, se'ls ha de lijar aquests. No? El que es pensi que el que ell genera és diferent a una compulsió de consum s'equivoca, i molt. S'equivoca i molt. Vull dir, és un narcisista o un ingenu. No? Probablement les dues alhora. Llavors, en aquest sentit, el que hem de veure una mica, jo crec, és que és una cosa que es planteja en el llibre. No hem de ser... Ara, quan estic dient tot això, uh-huh. és una cosa que, per exemple, jo parlo... aquí, una abraçada a la meva àvia, si m'està escoltant. És que això parlo amb la meva àvia.
Que
ella és molt crítica amb els telèfons. No? Uh-huh. I parlem molt sobre el tema dels telèfons i tal.
Ahir parlàvem en aquest programa.
Sí? Pues mira, i tant. Justament pues, estava discutint l'altre dia amb ella. Estàvem debatint i després de sopar i tal. I ella m'explicava amb preocupació la qüestió de com la gent, els nens no, estan completament absorbits per aquesta infoxicació, precisament. Perquè
absolutament.
Tots hem vist un nen fent així, amb el dit, de manera que amb tot el cos, deformat, amb els ulls sortit. És molt fort de veure, no?
Jo he vist... Perdona, Leo, perquè, per saber de què estem parlant. Jo he vist un nano que se li ha donat un llibre de text.
No, el meme.
T'ho juro. I ha passat... No, ha clicat. Ha passat el full... Com si fos un iPad. Saps el que et vull dir?
Sí, i tant.
És bèstia, això, eh?
Sí, però això no podem dir els boomers, que després ja no em deixaran mai més en pau. Bueno, i el cas és que...
Si tu ets Zeta.
Jo parlava amb ella, no?, i li deia... Estic d'acord amb la preocupació, igual que hem de tenir una preocupació amb aquest consum compulsiu, aquesta apatia,
sí.
Però no hem d'abraçar solucions... com dir-ho? O sigui, com no hem d'abraçar... solucions ludites. És a dir, igual que quan apareixen les màquines tenen una opressió sobre l'obrer uh-huh. i hi ha tota una resposta social que és la destrucció de les màquines, la qual entenc i respecto i defenso, però objectivament parlant, si busquem l'emancipació l'hem de fer a través de les màquines, al nostre temps la solució ara no està en tornar a ser primates i negar i anar per allà trencar antenes de 5G i no, perquè passa, saps? I la solució ara no és tornar a un món primitivista. Vull dir, aquest és el nostre temps, no? I sempre hi ha aquesta gran frase de Hölderlin que és donde está el peligro está lo salvador. Mm-hmm. És a dir, o en termes marxistes, no? En les condicions materials del present i a les condicions de possibilitat de l'emancipació del futur. És a dir, no un futur sense internet... Donades les condicions actuals...
Costaria ara, eh?
Costaria, i ni tan sols no crec ni que sigui desitjable. Uh-huh. És a dir, perquè veiem tota la part fosca, però en temes de gestió d'informació i d'automatització de processos, no podem negar aquest poder de computació, no? Uh-huh. El problema és, un altre cop, no la informació, no les xarxes de distribució, sinó com s'articulen aquestes sota el mandat del rendiment i la productivitat. Aquest és el gran problema. El problema no és que tu tinguis un accés a la informació del mòbil.
Uh-huh.
El problema és que com se't dona aquesta informació està enfocada a un rendiment econòmic i no a la pròpia informació. Això passa amb les notícies. O sigui, com les xarxes socials són càmeres d'eco de polaritzades, perquè les notícies polaritzades donen donen més rendiment econòmic. I és així de simple. O sigui, no és que la gent estigui tothom enfadat. És que la gent enfadada dona més diners a les empreses i per tant els promociona. Vull dir, no... I això té molt a veure amb el nostre desgast, perquè crec que experimentem un desgast. Però això és molt més problemàtic del que la gent es pensa per donar resposta política als problemes. Perquè avui en dia passa una cosa que crec que no ha passat mai, que és que sabem des de fa 30 anys que el món s'acaba amb el canvi climàtic i som incapaços de fer res per parar-ho. O sigui, és un nou paradigma. Vull dir, abans, la gent als anys 30 no sabia que s'estava encarregant el món. Ara ho sabem des de fa 30 anys, com a mínim. Uh-huh. Jo diria des dels 70, però bueno, així una mica més a la cultura popular, com a mínim des dels 2000. Sabem que potser el tema de la contaminació i l'aigua ens està encarregant el món i estem fracassant de manera estrepitosa en el dia a dia perquè la gent ho sé, però tothom que diu, fan així amb les mans. Com, què puc fer jo?
Es fan cops.
O sigui, és...
La COP 21, la COP 22, la COP 83...
I venga.
I som-hi.
És molt dramàtic.
Les COPs, per cert, que generen encara més residus a base d'avions i jets privats de tota la gent que va a la
Exacte.
COP. En fi, paradigmes d'aquestes coses. Em parlaves de l'apatia.
Exacte.
La infoxicació ens porta a l'apatia. Cosa que em fa pensar... Clar, ara estem fent avui una secció una mica estranya, perquè qualsevol persona que ens estigui escoltant pot pensar, el Leo ens visita perquè és psicòleg. No.
No, ni molt menys.
Perquè és filòsof.
Nada más lejos de la realidad.
Per tant, anem a parlar des del punt de vista de la filosofia. Però sí que em recorda aquesta apatia. Jo he parlat amb molts amics, de la meva edat, evidentment, i tots coincidim en una cosa. Tots hem sortit de la pandèmia... Amb tara, amb mixos. Mm-hmm. Tots. Mm-hmm. I reconduir la nostra vida ara costa Déu i ajuda. I el que jo parlo amb els meus amics, tinc la sensació que es parla amb moltes colles d'amics i no ens ho diem. Mm-hmm. Per això estaria molt bé fer aquí l'exercici. Mm-hmm. A tu et va passar, per exemple, la postpandèmia?
I no has pensat que més que la pandèmia és la recessió econòmica que s'ha generat d'ella?
No sé què és. Jo sé que és a dir, jo dic postpandèmia com per posar un lloc concret en el temps,
vale.
No com a causalitat de la pandèmia.
Okay.
No sé si és causalitat de la pandèmia o no, o d'un conjunt de coses, o inclús de que som una generació, i això no em cansaré mai de dir-ho, que se'ns va prometre allò del... Estudia i trobaràs feina, troba feina i trobaràs parella, troba parella i trobaràs pis, hipoteca, i tindràs fill, i tot t'anirà a generar la vida.
Sí, el franquisme sociològic.
I res es va complir. Això. No sé si de cop ens hem trobat amb un mur davant i alguna cosa ens ha impedit trencar aquest mur.
Clar,
no sé.
O sigui, com... Jo crec que això ho hem mencionat diverses vegades. Aquest desencant millennial, no?, i aquesta gran frase... som la primera generació que viurem pitjor que els nostres pares, no? És el gran lema.
Jo no he usat mai,
el lema quincemero de com pot ser que tingui universitat i màster i treballi a McDonald's. Hòstia, a mi això em fot una pudor a privilegi. Tela, o sigui, com la gran queixa de la vostra generació és que s'ha trencat l'ascensor social. Perquè mentre puguem seguir pujant, l'ascensor m'està bé. El problema és que se'ns ha trencat. O sigui, com, el problema és que les normes del joc no us semblaven tan malament, però el que us molesta és que les heu fet i resulta que, evidentment, el joc s'ha trucat i sempre ho ha estat.
Parlem d'això. jo crec que el problema no és que es trenqués l'ascensor social, sinó que ens van prometre l'ascensor social, que és diferent.
Clar, però vosaltres l'heu acceptat. En canvi de plantejar una resposta crítica als problemes i entendre que l'emancipació i la vida digna no té a veure amb un funcionament més a l'esquerra del capital, veu acceptar aquest paradigma i us l'heu menjat amb patates. És a dir, bueno, és que és així, vull dir, hi ha un moviment de desobrarització o de la causa de la política, no? Des de, això s'ha dit mil vegades, mira, molt recet amb el que estàvem dient abans,
sí.
Que va molt de la mà tot això, sembla que no, va molt de la mà. qui millor per mi, o de manera com més popular, explica aquest fenomen acostuma a ser Mark Fisher, el realisme capitalista, no hi ha alternativa, d'on ve la gran frase, bueno, que és de Frederick Jameson, que és el seu mestre, que és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Ell diu una cosa molt interessant, que és com aquest There is no other way, de Margaret Thatcher, tot això que estàs parlant ara ve de, en un procés de neoliberalització, de financiarització de l'economia que es comença i de privatització absoluta que es comença a donar amb Ronald Reagan i Margaret Thatcher, que és quan es torna el capitalisme, fot la marxa final i comença a accelerar a un ritme brutal, es comença a dissoldre la classe mitja, es comencen a augmentar... O sigui, com passem d'un capitalisme més a la Roosevelt o més keynesiano, més moderat, que seguia sent una barbaritat, però fot la marxa final, diu, anem a accelerar aquí, anem a accelerar el rendiment, s'obre Wall Street, es desregularitzen les finances i comença la bogeria absoluta. Però què passa? En tot aquest procés, el moviment obrer queda molt, molt... Compra el paradigma. Aquest és el gran problema. O sigui, amb Ronald Reagan i Margaret Thatcher, el moviment obrer, la consciència de classe, la gent de classe baixa, o la resposta política que dona, en canvi de plantejar una alternativa, també té molt a veure amb la caiguda del mur de Berlín, això, amb la caiguda del bloc soviètic, cauen totes les possibles alternatives, el capital s'instal·la com a hegemonia indubtable, com a zeitgeist, com es naturalitza el capital de manera absoluta, i llavors l'únic que ens queda és exigir que si estudiem puguem tenir accés a una hipoteca. És aquesta resposta la que... Això és el que succeeix. Es desarticula la possibilitat de plantejar una alternativa. Aquest és el gran tema. O sigui, el perdre la possibilitat de pensar una alternativa real, l'únic que busquem és que, donat el nostre sistema, sigui lo menys hostil possible, però mai evitable. Abandonem l'utopia, abandonem l'alternativa, no? I per això és important, jo crec, entendre fenòmens com la infoxicació i totes aquestes qüestions, per això és important entendre com ens porten aquesta apatia, com ens porten aquesta desafecció que es tradueix en impossibilitat de respondre políticament, d'actuar. No, és a dir, o sigui, perquè és un tema greu, o sigui, com això ens porta a no poder parar el canvi climàtic, o sigui, és una qüestió que ens hi va a la vida, literalment, o sigui, com la gent es pensa que això serà un problema d'aquí dintre de 100 anys...
No, i d'aquí 5...
Ara mateix.
Ara estem a punt de emergència, o sigui, quan falten, amb aigua a casa nostra.
O sigui, quan falten collites, per què es pensa la gent que és? O sigui, com que falti blat i gra, i de cop hi ha conflictes. De cop comencen a haver-hi conflictes bèl·lics una altra vegada. Ah, vaja, quina sorpresa, no? No serà que estem fent acòpio de reserves. Vull dir, per tant, hem de pensar com de quina manera aquests dispositius ens afecten per provar d'aviam si podem trobar una escletxa de possibilitat.
Aquesta escletxa és el desig del qual ens parlaves?
No sé si l'escletxa és el desig, però sense desig no hi ha escletxa. Això és el que està clar. O sigui, com una política que no ens, traspassa i no ens afecta, o sigui, una militància que no va arrelada a l'emoció, fracassarà, sempre. Perquè... per un canvi social es requereix d'una afecció, d'una esperança, primer, perquè això és una cosa que diu, m'agrada molt, David Graeber, que gran antropòleg anarquista que va morir fa poc, per cert, un dia parlaré d'ell, és un magnífic, de fet, impulsor del moviment de Occupy Wall Street a la crisi financera del 2008. El David Graeber planteja que, per ser anarquista, s'han de tindre dues... has d'acceptar dos pressupòsits, que són com dos actes de fe, que el món pot ser d'una altra manera i que aquesta altra manera pot ser virtuosa i feliç. És a dir, això és que l'esperança. Vull dir, com ningú et diu que un altre món és possible i que aquest altre món serà bo, però cal un ensentiment i cal una afecció que ens vinculi a aquest futur, perquè existeix el futur, perquè el problema avui en dia és que hem desarticulat el futur. Aquesta marabunta, aquest accés, aquest caldo que no ens deixa ni caminar d'estímuls, informació, desarticula el futur. És una cosa molt heavy. Perpetua un present nauseabund, psicòtic, del fora de freudià, hasta l'infinito. Vull dir, és molt heavy, això, eh?
I ara em pots tornar a dir populista i acabarem amb aquesta pregunta, perquè sempre hi ha lo de l'ou o la gallina, una mica. Mm-hmm. O, no sé si què va ser abans o què prima, o què prima abans. Suposem que amb aquesta mesura parlem molt d'una qüestió. Mm-hmm. Digue-li X, m'és igual. Digue-li X, digue-li Twitter.
X no, X no. Mai, mai. Elon Musk, mai. N'hi ha.
Parlem molt d'una qüestió perquè és notícia. Jo estic explicant molt aquella notícia perquè com a mitjà de comunicació i per tant com a comunicador m'interessa donar-la o perquè la gent vol escoltar i vol estar informada sobre allò? És una mica...
Yeah.
Fem-ho diferent i no ho traslladem tant a la informació, traslladem-ho no. Més a l'entreteniment. Sálvame. Ningú mirava Sálvame en aquest país. L'estat espanyol, ningú mirava Sálvame quan preguntaves amb els teus amics, perquè quedava com una mica de cateto mirar Sálvame.
Yeah.
Però Sálvame feia els millors shares de la història de la televisió espanyola.
Sí.
Per què existeix Sálvame?
Clar, això, bueno, això
perquè
és
una... la gent la mira... o perquè a la cadena li interessa.
Això és una cosa, mira, això jo crec que la millor manera per, o com tu millor t'ho puc explicar és amb el és amb les amb la capacitat que té la indústria cinematogràfica de generar nous productes i que repeteix franquícies, és a dir, això és el que deia Krakauer i Adorno al segle XX, que és la indústria cinematogràfica genera un producte estúpid que el públic demanda. Uh-huh. O sigui, com, i és una relació com... hi ha un buit de mercat que, que aquest producte omple. O sigui, com, vull dir, la informació que tu estàs donant, la gent la vol, però al mateix temps la gent la vol perquè tu la dones. Mm. Vull dir, hi ha una corresponsabilitat aquí, no? O sigui, com, hi ha dos rols que juguen un paper primordial, llavors es retroalimenten, llavors la gent cada cop vol més, llavors com que la gent vol més, tu dones més, i què passa?
Però està bé que parlem d'això, perquè quan em parlaves d'infoxicació a l'inici... Clar, aquí jo sóc de part, eh? Però és molt fàcil apuntar al mitjà de comunicació, només, oblidant la part responsable del consumidor.
Clar, la cosa és que avui en dia, com hi ha un procés de descentralització de la informació, és a dir, com una de les grans crisis que tenim avui en dia és que no és com als anys 70 que hi ha els mass media, uh-huh. que tenim tres cadenes de televisió i quatre programes de ràdio que podem anar a les seves oficines,
no, que hi ha les xarxes, a dir-los-hi
a tot.
Que hi ha els digitals,
clar, avui en dia tothom és un mitjà de comunicació, no? Està descentralitzat. Uh-huh. I en aquest sentit, apuntar responsable, com bé saps, és impossible, perquè tothom col·labora. Perquè, bueno, tu potser dones la notícia, però és que el que importa són els citados de la gent. I llavors, la discussió que genera després, tu ja no tens cap mena de responsabilitat sobre el que ha passat allà. Perquè, a més, és que ningú se l'ha llegit. Mm. És que tothom s'ha vist el titular i ja ha començat a comentar. Vull dir que els mitjans de comunicació són, estan més corporativitzats, mm. però els individus operen com a petits mitjans de comunicació i poden tindre conseqüències nefastes, com estem veient a Ferraz, que són literalment individus, Víctor Equiles, nefastos, lamentables i paupèrrims, que estan operant com a líders d'opinió i com a mitjans de comunicació en un telèfon, amb els seus canals de Telegram, on difundeixen bulos i generen pues, bueno, el que està passant, que és una vergonya.
Vols parlar una mica del que està passant? O...
No, sí, ho veus tu. Bueno, el que està passant bueno, és una resposta pèssima. És molt trist de veure, la veritat. O sigui, com és bastant patètic, perquè, però molt grotesc, a més. Està sent molt grotesc de veure, però no crec que pugui tenir una continuïtat molt grossa. Encara que jo no sóc politòleg, a mi m'agrada parlar de coses més interessants, però sí que és cert que el que està passant... Bueno, és una resposta a la tensió que hi ha i la real polític s'esgota. O sigui, com quan l'amnistia, per exemple, la dones per qüestions a la real polític, uh-huh. pues passa el que passa. Vull dir, ja està, no passa res.
Com se soluciona aquesta apatia?
L'apatia? No ho sé, o sigui, com... No sé què dir-te, perquè una de les coses maques que també pot tenir internet és que genera l'ajut i la salvació als danys que ell provoca. Alhora que genera aquesta apatia, genera noves xarxes de cures. Uh-huh. És a dir, la gent... Jo crec que ha après a ser vulnerable, en certa manera, gràcies a les petites comunitats d'internet. Jo he viscut moments molt tendres i he visualitzat moments de molta comunitat. Els videojocs, per exemple, són un bon exemple d'això. Uh-huh. Que tot i ser nius de merda, gent que té problemes d'ansietat social, gent que té dificultats per sortir al carrer, per comunicar-se amb els altres, es generen espais de cures que són realment importants, on hi ha una obertura a la intimitat. O sigui, aquest problema que és vendre la nostra imatge es soluciona en certa manera amb una vinculació íntima amb els teus companys cibernautes, perquè tu estàs ocupant aquell espai, és el que estàvem dient. O sigui, com internet coexisteix amb el món real o amb el món material en una simultaneïtat espai-temporal. Estàs a dos llocs alhora. I aquell lloc és completament hostil, però també té moments de vinculació efectiva on pots establir connexions reals amb la gent i emportar-te gent coses maques.
Per tant, i ara sí, et faig l'última i paro, però està sent un tema molt interessant. Internet o les xarxes socials han ajudat a deshumanitzar la humanitat tant com ha ajudat a humanitzar-la? Ho dic perquè ara em parlaves dels videojocs, i em deies, hòstia, va molt bé per la gent que té ansietat, que li costa relacionar-se, que, en fi. Però què poc pensem en aquest tipus de gent quan estem davant de la pantalla? Què poc pensem en l'altre davant de la pantalla?
O sigui, m'explico? Sí, totalment. O sigui, com la virtualitat és molt perillosa perquè l'hora que permet una vulnerabilitat i una identitat major permet un feixisme major. O sigui, com el pequeño fascista que llevamos dentro, en termes foucaultians, vamos, a internet, a 100, en su salsa. Vull dir, deixa anar allà el petit feixista, salta i juga i discursivitza.
Sí.
Però en termes ja, i tant com hi ha de l'esiguatari, internet és una màquina no sé mai dir aquesta paraula, territorialització i desterritorialització constant. Vull dir, com crea perifèries i nuclis a un ritme esquizofrènic. Vull dir, és una barbaritat. O sigui, internet crea ídols i els mata. Està en un procés de crear i matar ídols constant, de referents, de polítiques. O sigui, destrueix tota ideologia. Vull dir, estem veient els conflictes bèl·lics que està havent-hi ara mateix. Tota la maquinària de propaganda que havia fet feina durant dècades, internet se la carrega en hores. O sigui, com internet és capaç de trencar maquinària de propaganda de la CIA. Vull dir, en qüestió de minuts, quatre friquis a internet fent retuits. Vull dir, internet és capaç d'anar a Reddit i carregar-se la borsa de Wall Street amb les accions de GameStop. Vull dir, és un procés de crea, o sigui, com territorialitza i desterritorialitza constantment. Això és molt bo perquè pot destruir els grans ídols, però pot crear monstres. O sigui, com alhora que, o sigui, com quan et carregues un ídol, ojo amb què col·loques allà, perquè pot ser una quimera. Vull dir, té aquesta naturalesa quimèrica a internet, no? I vull dir, aquesta seria la resposta.
Parlarem de tot plegat els propers dies. Segur, camarada Espluga, com sempre, un plaer.
Apa, li, vagi molt bé. Adéu-siau.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.